Mans, amb Esther Plana i Guim Rutllán.
Bon dia, bona hora, benvinguts al Mans, una setmana més a l'antena de Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
Cap de setmana de Carnestoltes marcat, esclar, per les celebracions confinades, però al cap i a la fi celebracions. Ja en vam parlar la setmana passada, quan totes les celebracions s'han de plantejar, és la força de la cultura d'arrel la que fa que es puguin celebrar. D'una manera molt diferent, sí, però celebrar.
Avui ens fixarem en una celebració que també aquests dies es mou al carrer. Són les diverses festes de l'os, que arriben com sempre per capgirar als carrers dels Pirineus, al nord d'Andorra. Una celebració que busca ser patrimoni de la humanitat. Ens ho explicaran al Mans des d'Andorra, on en Camp Jordi no s'han convertit en els mantenidors d'aquesta celebració.
Però avui és també el Dia Mundial de la Ràdio. Quin paper ha tingut la ràdio en el camp de la cultura d'arrel? Doncs en parlarem i ho celebrarem. I ho lligarem, a més, amb un dels personatges que més hi va posar la banya, en Manuel Cubeles, que, a més de coreògraf, va desplegar una ingent tasca en el camp de la comunicació.
Aquest divendres Barcelona ha celebrat Santa Eulàlia, la festa major d'hivern de la capital. La ciutat ho celebra i s'hi adapta, com ho ha fet també l'Esbar Ciutat Comtal, que ha presentat una versió cinematogràfica, gairebé, del retaule que cada any porten i escenifiquen dins la catedral.
I a més de carnavals, que també recordarem, repassarem l'agenda musical per aquests dies, que no és poca, i us presentarem novetats.
O recomanacions editorials, que no poden faltar.
I tot plegat ho farem ara i aquí, fins a les 7 del matí, amb Rosa Silvia Mas, Esther Plana i Fontanilles i Quim Rutllán i Valls.
Avui és 13 de febrer, avui si voleu reflexioneu que també toca. Benvinguts al Mans, l'arrel a la Ràdio Nacional.
Mans, desperta l'aborigen. Guess it's true, I'm not
good at one night stand. Si la cultura s'apaga, la millor part de nosaltres també s'apagarà. No serà mai el mateix, però mentre no puguis arribar a tota la cultura, Catalunya Ràdio i TV3 te la portaran a casa. Perquè aquesta pausa tan llarga se'ns faci molt més curta. Catalunya Ràdio i TV3 amb la cultura.
I comencem amb uns que sonaran aquesta setmana al CAT, la coixinera. Des del Tenim i Tindrem, què tenim?
El pensament català
remota sempre i sobreviu als seus il·lusos enterradors.
Volem feta a mida amb estima i amb passió.
Cap de setmana de Carnestoltes, cap de setmana de l'Ossa, al Principat d'Andorra.
A Catalunya Ràdio, els dissabtes a primera hora del matí, mans.
Enguany, les festes de l'Os al Vallespí s'han anul·lat per la pandèmia, festes que se celebren a Prats de Molló, Sant Llorenç de Cerdans i també a Arles. Unes festes que arriben amb el Carnaval, amb la Candelera, i que representen el despertar de l'hivern.
I que són tot un esdeveniment històric, un senyal d'identitat i, d'una o altra manera, un dels referents culturals del Pirineu Nord català.
En el cas d'en Cami d'Ordino, al Principat d'Andorra, la festa s'ha adaptat a la situació. Ho va ser amb l'última ossa d'Ordino, que se sol celebrar al desembre, i el dilluns de Carnaval, demà passat, en camp.
I a més, en ple procés de presentar-se com a candidats a Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO. Avui al Mans, aquest projecte, en parlem amb en Xavi Llobera, director de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura del Govern d'Andorra, en Robert Lizarte, tècnic de museus del Comú d'en Camp, i l'Albert Roig, que és membre de la Comissió Recuperadora del Vall de l'Ossa Ordino. A tots tres, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Primer posem-nos en situació, els que ja han celebrat la Festa de l'Ossa és a Ordino, perquè ho feu bastant abans que tothom, fins i tot abans que el Vallespí.
Sí, nosaltres celebrem l'Ossa, que en diem l'última ossa d'Ordino, al desembre. Històricament se celebrava per Sant Esteve. Es tracta d'una farsa molt en la mateixa línia carnavalesca. Recordem que antigament el cicle de l'hivern, no, el carnaval, es deia que començava per Nadal i que era un cicle de 3-4 mesos fins que arribava a la Quaresma. Aleshores, l'art té uns diàlegs en els quals preparem dies abans que fan que van al voltant de la realitat social i política d'Ordino i també amb algunes pinzellades extensives al país, i que consisteix en un grup de dallaires que són mandrosos que han de dallar un prat. Això no varia respecte a la farsa de camp, tot i que tenim algunes característiques diferents, i que aquests dallaires són sorpresos per una ossa i que al final li acaben de donar mort i després la ressusciten bevent la seva sang, no? I ballant conjuntament amb tota la gent. Aquest any és cert que, tot i que era un moment mig de baixada de la pandèmia abans de l'última onada que estem patint en aquests moments, però sí que des del Ministeri de Salut ens van exigir que si volíem fer la representació l'havíem de fer a partir d'uns protocols. Això què va significar? Que és el que es trobarà en camp, dedueixo, el proper dilluns, no?, quan ho faci. I és que la nostra ossa, la d'Ordino, té una interacció amb el públic. L'ossa es barreja entremig, els dallaires també s'hi fiquen, etc. I això es va haver d'eliminar. Vam actuar dalt d'un escenari a la plaça i amb el públic assentat amb cadires. És a dir, no té la posada en escena, no tenia res a veure amb el que normalment fem o cada any fem en relació a la representació de l'ossa. Però bé, creiem que era important poder mantenir-ho, perquè el que és el nucli central de la celebració, doncs ho manteníem, que són els diàlegs, que és l'ossa, que és l'amor de l'ossa, etc. Va anar molt bé. La gent, malgrat la pandèmia, té moltes ganes de riure, té moltes ganes de passar-s'ho bé, i malgrat que cada dia estem molt fixats en les xifres pandèmiques, doncs de tant en tant fan aquestes glopades d'aire fresc rient i rient-se'n de tot i de tothom.
També ajuda a passar-ho una mica més bé. El cas d'Ordino és una recuperació de la festa, feia uns anys que ho vau fer. No és el cas d'en Camp. En Camp ja fa molts anys que la teniu institucionalitzada, bé d'antic. Robert, explica'ns com ho penseu celebrar dilluns, perquè dilluns de Carnaval seria el dia que tocaria celebrar-ho. M'imagino que, com deia l'Albert, moltes limitacions.
Sí, sí, de fet, la farem. O sigui, es farà com cada dilluns de Carnaval, es farà a les 4 de la tarda, com és costum i tradició, que és l'hora de l'ossa, i la fem amb totes les mesures sanitàries que ens han dictat des del Ministeri de Salut. És una representació, la farem al Prat, la fem sempre, però a diferència d'altres anys, la gent no podrà estar dempeus i apilotonada, sinó que han d'estar en cadira, amb distància de seguretat, posarem el gel i la mascareta, evidentment, i va per reserva, no? O sigui, has de trucar, t'has d'apuntar i mira, serem dos, serem tres, sempre per nucli familiar, per bombolla de convivència. Llavors, el camp és prou gran per poder-ho fer així, però clar, no serà, no tindràs, és com ha dit l'Albert abans, que és, sí, que és la representació, però no serà igual com els altres anys que interactuaves i anaves que feies participar una mica pues, a la gent. La nostra ossa és més estàtica, o sigui, és més de representació que no pas de... Però també hi ha moments, hi ha pinzellades, que interactues amb el públic, que serà una mica diferent, però bueno, esperem que ho puguem fer i la gent gaudeixi. Estem conscienciats, evidentment, que la situació és la que tenim i que ho farem el millor que sabrem i que podrem, i tota la intenció i la voluntat hi són, però clar, és la situació que hi ha i ens hem d'adaptar i la gent està conscienciada també. Estem tenint molt bona resposta perquè, bueno, de fet, quasi, no sé si a hores d'ara ja estan exaurides les places per dilluns.
Doncs es podrà viure també d'una manera diferent enguany en camp. Per fer-nos una idea i fer-nos el dibuix, perquè, esclar, potser que el Principat de Catalunya tenim molt al cap les festes de l'os del Vallespí, no sabem per què, tot i que també sabem que el Principat d'Andorra hi és. Hi ha aquest joc amb normalitat, hi ha aquest joc amb pastifador, hi ha aquest joc de persecució també com fan al Vallespí, en el vostre cas, o és una teatralització, el que podríem dir gairebé un ball parlat?
Sí, són molt diferents. És a dir, el nucli que ens uneix, o diguem l'element aglutinador de totes les festes d'os dels Pirineus, ja no només les que en l'actualitat fem, com és el Vallespí o com és aquí al Principat d'Andorra, sinó les que es feien a tot el Pirineu, sempre eren amb la figura de l'os. Però cadascú ho feia a la seva manera. El Vallespí ho fan d'una determinada manera, aquí a Andorra ho fem més teatralitzat i més carnavalesc, és a dir, més de sàtira, més de burlesca, i al mateix temps, fixa-t'hi que nosaltres en diem Vall de l'Ossa, en camp, o l'última ossa d'Ordino, i en canvi el Vallespí parlen de les festes de l'os. A Andorra ho feminitzem, el que tenim són osses, no tenim ossos. I a més, els intèrprets, bueno, en camp és diferent, ja ho explicarà el Robert, no? Però en tot cas nosaltres els intèrprets tant poden ser de gènere masculí com de gènere femení, i hi ha una barreja i per tant estem parlant, sí, de, segurament d'un ball parlat, d'una teatralització popular al carrer, que el que fa és que la gent també se'l senti molt proper, també pugui interactuar amb els actors, en camp tenen determinats moments que interactuen i que els fan sortir, etc. No? I la sàtira i la burlesca aquesta referida sobretot a l'entorn del poder polític i econòmic del país o de la parròquia. I aleshores hi ha aquesta diferència al Vallespí. Les festes que vam poder gaudir l'any passat, que ens van convidar a una delegació andorrana allà, que és quan vam formalitzar l'acord aquest de la candidatura, doncs veus que l'element que ens uneix és el de l'animal, no? I el d'aquest de com l'home, la relació de l'home amb la natura i amb les feres ferotges i de com ho feien.
Xavier, des de la Direcció de Patrimoni Cultural, ara, de fet, ho estàvem apuntant fa una estona tots plegats, el tema de la candidatura. Xavier, en quin punt es troba?
Val, ens trobem ja, és a dir, els nostres papers ja són a París. Crec que durant aquesta setmana es reuneixen doncs, la nostra ambaixadora a París, que també és la delegada permanent a la UNESCO, amb el Ministeri, de Cultura, amb aquesta superdirecció general dels patrimonis en plural. Aquí n'hem d'aprendre moltes coses i ja està, això tira endavant. Tenim una petita modificació en el vídeo a fer, pràcticament en 15 dies això està entrat. Per tant, abans de que s'acabi el febrer estarà tot integrat.
Llavors, què hem d'esperar?
Hem de deixar que aquests pobres, doncs, em sembla que són 20 personatges que es dediquen a llegir la totalitat de projectes que es presentaran, que aquest any crec que són 80. És cert que la UNESCO aquí té un nus important perquè aquestes persones poden doncs, gestionar una quarantena de dossiers, però no 80. Per tant, aquí doncs, caldrà veure quan es tancarà el cas, no? Però en tot cas ha de ser enguany. Podem tardar 6 mesos, però no crec que tardem massa. A més, acostuma a ser aquestes coses a l'octubre, novembre, doncs ja està més clar.
Robert, Albert, què ha de representar per vosaltres, els qui sou els encarregats de mantenir la festa, el fet de tenir el pes, perquè no deixa de ser una responsabilitat, d'assumir un patrimoni de la humanitat?
Sobretot preservar i transmetre, no? O sigui, preservar la tradició que ja tenim i transmetre-la a les noves generacions. O sigui, la nostra tradició, bueno, arrenca, ja la fèiem, a principis del segle XX es va perdre i als anys 50 es va recuperar i fins a la data, fins avui, ininterrompudament hem anat fent la ossa d'una generació a l'altra. I ara mateix hi ha tres generacions que han pogut gaudir de la ossa i esperem que amb aquest recolzament que segurament ens donaran puguin ser moltíssimes més les que gaudeixin i de la preservació i la festa, no?
Tot forma part d'un recorregut, no? I com totes les tradicions i com tota la cultura popular, doncs aquest recorregut és el que fa que al final tota la societat d'aquell determinat lloc doncs, se senti identificada amb aquella festa, perquè de fet és la gent qui fa la festa, no? En canvi, té un recorregut fet, perquè tal com deia el Robert, des dels anys 50 ininterrompudament s'ha anat fent fins ara. Ordi no ha tingut intermitències. Es té constància que l'any 68 és l'últim any que es fa, es torna a recuperar els anys 90, es torna a perdre, es torna a recuperar fins ara, que sembla que l'anem consolidant. Bé, primer, pel Principat d'Andorra és important, perquè és un reconeixement més d'una altra festa popular reconeguda internacionalment per la UNESCO. Ja tenim les falles del Pirineu, amb les quals també Andorra va ser qui va presentar la candidatura, i ara, si al final s'escau, doncs tindrem les festes de l'Ossa. I això significa un impuls molt important a la festa, un reconeixement que crec que el que ens fa és mentalitzar-nos, com totes les festes populars, la important és la transmissió generacional, la divulgació de la festa, que sigui una festa popular en el sentit de que la gent te l'espera i et surt al carrer per anar-te a veure quan fas la interpretació pel carrer, etc. I aquest reconeixement, o almenys la candidatura com a mínim, sí que ha de significar, des de la perspectiva ordinenca, estic parlant, doncs aquest impuls i aquesta consolidació del grup de persones que ho estem fent i que, a més, ja des de fa un temps treballem perquè hi hagi aquesta transmissió i ja siguin adolescents i joves els que s'incorporin en la festa, no? I posar en el mapa les festes de l'Ossa d'Andorra, en el mapa internacional, crec que com a país, diguem-ne, no? I pel patrimoni cultural del país és un avenç molt significatiu i molt important, perquè ja no és una cosa puntual, sinó vol dir que aquest país, conegut pels formatges, conegut per l'Avinguda Meritxell, conegut pels youtubers ara, pel senyor Pujol, etc., doncs no, és conegut perquè té unes tradicions que al llarg dels anys ha anat mantenint, les ha consolidat i les ha posat en el mapa internacional. I això pels andorrans és molt important.
Escolteu-me, us vull agrair moltíssim que ens hàgiu atès als micròfons de Catalunya Ràdio, Albert Roig, un dels impulsors de la recuperació de la Vall de l'Ossa, Robert Lizarte, tècnic de museus del Comú d'en Camp, i Xavier Llobera, director de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura del Principat d'Andorra. Moltíssimes gràcies a tots plegats, que tingueu un molt bon carnaval. Gràcies a tots.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres. Thank you.
Aquesta que hem sentit era Matins de Sardana, una composició de Jordi Molina amb la Cobla Marinada, que va dedicar l'any 1994 al Rotllana Oberta, el nostre precedent de cultura popular a Catalunya Ràdio, i és que de ràdio volem parlar.
Mans, desperta l'aborigen.
Avui és el Dia Mundial de la Ràdio, un moment que ens permetreu. Volem mirar cap a casa, cap a les emissores nacionals, locals i comarcals. I volem fer un cop d'ull al món de la cultura popular i les emissores d'arreu.
I és que per la difusió de la cultura de proximitat, la que es fa des de l'abast de les emissores, hi hem tingut i han tingut un paper important. Només us direm que a Catalunya hi ha més de 200 programes setmanals que es fan ressò d'aquest àmbit, sobretot del camp de la Cobla i de la Sardana, però molt més també.
A tall d'exemple, ho acabem de mencionar, Catalunya Ràdio ja va comptar des de l'any 83 amb l'espai Rotllana Oberta, que es va convertir ara fa 16 anys en el Mans, obrint-nos a tots els camps de la cultura d'arrel i les associacions.
El Rotllana Oberta, que va liderar Josep Ventura durant gairebé 20 anys, amb molts d'ells amb una veu vinculada i molt coneguda en aquesta casa, és la Dolors Busquets.
Llavors, quan vaig entrar a Catalunya Música, que hi ha de dintre, i llavors va ser, com em va preguntar, tu saps, tu balles sardanes? I jo li vaig dir, home, sí, n'he ballat moltes. Per què? Diu, perquè falta una persona per fer companyia amb el Josep Ventura al programa de Rotllana Oberta. Vols fer el programa de sardanes? I li vaig dir, ah, oh, sí, oi tant, jo tinc tot això que sí. I sí, i així vaig entrar a fer sardanes. M'ho vaig passar molt bé perquè vaig presentar 3 o 4 aplecs internacionals a la sardana, que vaig anar a Marsella, vam anar a Florència, vam anar a la Defensa de París i tal. Això era un record maco perquè era diferent. Sorties de Catalunya, per dir-ho d'alguna manera. Record maco molts, moltíssims. I tinc cartes molt maques de persones, com a tot arreu, que sempre que dones la cara o la veu, en aquest cas, a alguns els agrada i a molts altres no, això no pots mai evitar, oi? Però sí que m'he sentit molt estimada pel món de la sardana.
I avui hem volgut recollir veus de col·legues que també setmana rere setmana porten a l'antena l'associacionisme i la música de cobla. Per exemple, un programa històric, el Degà, el que es fa a Ràdio Sant Feliu de Guíxols i que lidera en Joan Teixidor amb la dansa catalana.
Ràdio té un paper principal en l'àmbit cultural i sardanista. És, sens dubte, i de llarg, el mitjà de comunicació on hi és més present per sobre de la televisió i la premsa escrita, on és residual. A través de les moltes emissores que la seva graella inclou un programa cultural i sardanista, la sardana, la nostra música, arriba a qualsevol racó del nostre país i ara, a través d'internet, de tot el món. I aquest avantatge, això sí, s'hauria de poder aprofitar més. Tenir l'oportunitat de disposar d'un micròfon a les mans per poder comunicar i transmetre als oients la nostra cultura és, sens dubte, un gran privilegi.
Hi ha propostes d'àmbit nacional, com el que es fa a Ràdio Estel. Gerard Carrión.
Els mitjans de comunicació i, en particular, les ràdios, tant a nivell nacional com local, són molt importants per fer difusió de la nostra cultura popular. Hauríem de treballar més en xarxa i fer pinya tots plegats per tal de fer més present, en el nostre cas, la sardana i la música per a cobla, i arribar al màxim nombre de persones, gent del nostre àmbit i sector, i persones allunyades o que desconeixen el nostre patrimoni musical. Hem de tenir molta incidència als mitjans de comunicació i donar a conèixer les notícies de cultura popular com una informació d'interès habitual i no pas esporàdic.
O bé propostes de caràcter molt més especialitzat que es converteixen en gairebé treballs de recerca setmanals. És el cas de la Cova del Drac, de Ràdio Matadepera. Jordi Saura.
Les sardanes, i sobretot el so d'aquesta orquestra única al món que és la Cobla, són el punt de partida del programa La Cova del Drac. A la vegada, però, sent conscients que el món cultural no és fet de capses tancades i aïllades, el programa aprofita per endinsar-se en els aspectes culturals més diversos, literatura, història, geografia, art, i tant d'aquí com de fora del país. Per posar un exemple, una cançó tan impressionant com Garde de Nuit à l'Isère, que parla de la Bèlgica de la Primera Guerra Mundial, ens porta a parlar també de peles mestres i de que si a casa de món. O també podem transitar des del republicanisme federal d'Abdó Terrades amb la cançó La Campana fins a l'obra de teatre Baixant de la Font del Gat i arribar a Rudi Ventura. O, finalment, un altre exemple, també els 750 anys de la Carta Pobla de Figueres, ens poden fer repassar els processos de repoblació medievals, tot fent un recorregut geogràfic amb la música sardanista. I tot, sempre ho fem amb la màxima cura en les fonts documentals. Aquest és l'esperit de la Cova del Drac de Mata de Pere Ràdio.
En molts casos, són entitats i associacions les que s'encarreguen de dur a terme aquest espai d'una manera desinteressada, però amb molta qualitat. Per exemple, us parlem d'una proposta que es du a terme a Mataró, des de l'entitat Mestres del Gai Saber, on a Mataró Ràdio fan setmanalment el Cor de l'Esperdenya. Una de les seves responsables és l'Alexandra Trapote.
Dintre d'aquest programa hi podeu trobar-hi un debat o un col·loqui, una entrevista en alguna persona relacionada a l'associació Mestres del Gai Saber i intentem que la gent de Mataró i dels voltants pugui saber quin programa d'actes fem o què és el que fa la nostra associació, com és el Ball de Gitanes, Mataró Dansa, l'Esbar Mataró o el Pubillatge.
I les noves tecnologies que també s'hi apunten i fan forat. Us parlem de Cublejant, una proposta transmèdia que utilitza tots els canals a l'abast de les noves tecnologies, Caral Pedemonte.
La ràdio local és l'eina més potent que té al nostre país la cultura popular i també el sardanisme, perquè només els que estan més a prop de les arrels poden explicar i representar amb precisió la cultura que neix dels pobles, viles i ciutats. Tots nosaltres estem fets de música, paraules i territori, i els responsables de difondre-ho n'han de ser coneixedors i coneixedores, i això vol dir haver-ho sentit, haver-ho llegit i haver-ho vist amb els seus propis ulls.
I si parlem de noves tecnologies, no podem deixar passar un programa que és un referent. Va ser pioner ja a Ràdio 4, amb Jesús Ventura, obrint l'espai de sardanes a tota la cultura d'arrel. Un cop es va acabar l'emissió en antena, els seus responsables van fer el salt a internet. Porten més de 2.350 emissions, 570 internet. És en Jesús Ventura.
La ràdio juga un paper molt important en la vida normal i, per tant, si la cultura popular la normalitzem, doncs també, òbviament, deu jugar un paper molt important. Jo no en soc conscient i sempre una de les màgies de la ràdio és que quan estàs parlant per l'escarxofa no saps mai si t'escolten 4, 40, 400 o 4.000. I aquesta és potser una de les gràcies que té, una de les màgies immenses de la ràdio, no? Però la realitat és que després els ítems que t'arriben dius, home, doncs potser sí que ens han escoltat i que per tant sí que amb la ràdio estem d'alguna manera aglutinant a la gent, estem ajuntant a la gent o estem ensenyant, si més no, mostrant totes aquelles coses que tenim per explicar.
Hem parlat de Ràdio 4, de Ràdio Nacional, i això ens lliga amb una figura capdalt a la cultura d'arrel d'aquest país i del qui enguany celebrem el centenari del seu naixement.
És Manuel Cubeles, conegut sobretot com a director d'Esbart i coreògraf, però polièdric i gran dinamitzador. Una de les seves facetes menys conegudes va ser precisament a la ràdio i a la televisió, als estudis de Miramar.
En Josep Maria Dell va ser company seu, va comptar-hi molts anys i moltes vivències. Així ens ha parlat de la seva tasca.
Totalment, perquè els programes que feia Llena era normalment de literatura, però també de cultura popular. La política, en els principis, s'havia de fer allò entre línies, però sí que feia programes de cultura popular i ell, no oblidem també, que era reconegut i orgullós de dir-ho, que era militant catòlic, cristià, millor dit, militant cristià, deia. De fet, va entrar a Ràdio Nacional a instàncies de l'Abat Escarré, que li va recomanar que entrés a dins, segons deia el Cubeles, per obrir escletxes en el franquisme. Això ho deia ell, bueno, deixem-ho que és la seva opinió, no? I de fet sí que va aconseguir una mica d'escletxes, no?, dins del marge de maniobra que hi havia en aquelles èpoques. Però sí que la cultura popular era molt important en el seu treball, sobretot en la vessant poètica també i literària.
Serveixi aquest recull per fer un homenatge a tota la gent que ha fet, fa i farà que la ràdio serveixi també per fer cultura popular.
Un recull de declaracions que aquesta tarda, a partir de les 7, podreu sentir sencer al sarda.net, a catradio.cat/sardanes, en el que en diem la cara oculta del sardanisme. Així doncs, feliç Dia Mundial de la Ràdio a tothom.
Fins les 7 del matí, a Catalunya Ràdio, Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllant.
Sou al Mans, a la sintonia de Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
Seguim amb recomanacions editorials. Avui farem un repàs a frases fetes, però frases fetes al voltant del dimoni. Lluís Marmi, de la Tredi Llibreria. Bon dia.
Hola, família.
Llegeix la festa.
Aquesta setmana us porto un llibre que em serà difícil de dir per quin públic el recomanaria, perquè és un llibre infantil, és un llibre que farà les delícies dels que us agraden les frases fetes, és un llibre molt recomanable perquè us agrada el tema de la cultura mallorquina o la llengua catalana en general, és un llibre molt recomanable pels que us agrada el tema dels dimonis, perquè aquesta setmana us vinc a parlar del gran llibre de les frases fetes dels dimonis. De Seim Edicions. De fet, és un llibre molt interessant, molt divertit, en el que trobareu pues, frases fetes sobre dimonis, on la Bàrbara Sagrera, que no l'enviaré a anar-se'n al dimoni, perquè ha fet una bona escriptura i ha fet una bona recol·lecció de les frases fetes, va acompanyada d'uns dibuixos d'Antoni Galmés, que sap més per dimoni que no pas per vell, perquè no és gaire vell. De fet, el dimoni no se'l guanya més que per les banyes, o a qui dona i demana. El dimoni l'enganya. D'aquestes en trobareu moltes, però la que m'encanta, la que tanca el llibre. No és tan lleig el dimoni com el pinten. Per tant, és una bona excusa per llegir i fer festa. Fins la setmana que ve.
Aquestes i altres propostes les trobareu a tradillibreria.com.
A Catalunya Ràdio, els dissabtes a primera hora del matí, Mans.
A punt de Santa Eulàlia, la Festa Major d'Art de Barcelona, també patrona d'aquesta ciutat.
L'Ajuntament ha treballat una programació alternativa per gaudir d'aquestes festes de Santa Eulàlia tan inusuals. A banda de les exposicions i actes virtuals, s'han penjat a la xarxa una dotzena de vídeos dels actes més emblemàtics de les celebracions, amb imatges dels darrers anys.
Però és que, a més, les entitats de cultura popular no s'han volgut quedar a casa de braços creuats i han treballat per poder tirar endavant una trepidant programació virtual que va començar dijous i s'allargarà fins demà diumenge.
Entre d'altres, avui hi ha concerts, ballada virtual de gegantons, titelles a la Casa dels Entremesos, correfoc o ballades i demà seguici.
Pel que fa a les exposicions, les Laies, totes les gegantes de la ciutat, són al pati de l'Ajuntament. Al Born hi ha l'exposició del bestiari festiu, una altra sobre bestiari històric de Corpus, una exposició fotogràfica de catifes, així com gegantons i capgrossos.
I us volem destacar l'estrena del documental Eulàlia, la poesia de la història de Santa Eulàlia, un audiovisual per explicar amb dansa i música la història de la llegenda d'aquesta santa, a partir de l'espectacle de l'Esbart Ciutat Comtal que es representa cada any a la Catedral de Barcelona.
N'hem parlat amb la directora del Ciutat Comtal, la Teresa Agustí, i el coreògraf d'aquest espectacle, en Lluís Calduc.
En situació de pandèmia, la situació que estem ara a nivell cultural i social d'aquest país, doncs... Clar, hi ha moltes de les activitats que habituals, per exemple, de l'esbar, que no podem fer. Llavors, una d'aquestes era l'Eulàlia, és a dir, vam parlar amb la catedral i ens van dir que bueno, aquest any doncs, no podia ser per la situació. Dir, és una cosa que... I clar, nosaltres, com a grup que ens tenim doncs, certs neguits i certa motivació, vam dir, doncs, escoltem, hem de fer alguna cosa amb l'Eulàlia, no la podem fer en viu ni en directe, tal com l'hem fet fins ara, però hem de fer alguna cosa. Llavors, tenint en compte doncs, els mitjans de difusió que tenim actualment, de tot el tema cultura per videoconferències, per plataformes, per vídeos i tots aquests mitjans, doncs vam plantejar-nos l'Eulàlia, fer-la així, no? Fer un format que fos doncs, bueno, per estrenar aquest any. Doncs hem fet un document breu, vale? Però que sigui a partir de l'espectacle Eulàlia, però incorporem també la part d'explicació a la història, de la poesia de la història, de la llegenda de Santa Eulàlia. I llavors hem fusionat, o sigui, hem fusionat imatges que hem gravat, o sigui, gravades amb la gent actual del cos de dansa que podem pel grup Bombolla i mantenint sempre tot els requisits de les 6 persones, màxim, totes aquestes pues, paràmetres de seguretat. I hem pogut fer una Eulàlia diferent, però és Eulàlia.
No fer l'enregistrament típic i tòpic, no? Sinó anar-li a buscar una mica aquesta part, l'essència, el que és l'Eulàlia des de dins, i aquesta vegada content, no? Perquè és un camp que s'obre, penso que en temps de pandèmia ens hem reinventat moltíssim, hem fet un esforç terrible a les entitats per presentar coses però que ja estaven fetes i potser, que no sabem cap on anirem, seria una nova línia de treball per la gent que treballa la dansa d'arrel per poder projectar les nostres produccions, fins i tot amb videoclips o videominuts o videodanses, que també puguin arribar i fetes sobretot des de la qualitat, perquè ja saps que el YouTube és la pitjor eina inventada que passa a ser la millor quan les coses estan fetes amb un cert nivell, no? I clar, i això també, tot el que ha explicat la Teresa, és cert, perquè volíem que des del moment fer alguna cosa per l'Eulàlia, no? Que l'Esbarciitat Comtal des de fa ja molts anys sempre intenta aportar, no? I també que fos un document didàctic. La idea és que això sigui una explicació a nivell de l'agenda, de la història d'aquesta nostra patrona, que, no, que a vegades no està tan coneguda, i que també serveixi per fer un audiovisual en una escola, un esbar, o fer una conferència per explicar qui és Santa Eulàlia, que representa per la ciutat de Barcelona. Però no m'hagués pensat mai que passaríem, que em dedicaria al cine al final de la meva vida.
A Catalunya Ràdio, Mans.
Canvi de registre, parlem de carnavals, perquè avui és dissabte de carnaval. Tots ells tocats per la pandèmia, és clar.
A Vilanova i la Geltrú s'han suspès tots els actes públics al carrer i a les seus de les entitats. En Josep Estrada és el president de la Federació d'Associacions de Carnaval.
El sacrifici que hem tingut que fer és que hem tingut que treballar en diversos formats. Primer vam començar amb un format d'un carnaval normal. Vam muntar un altre format per si hi havia allò de la pandèmia. I després vam estar treballant amb els formats que al final s'han pogut fer amb el cas de que s'anul·lessin alguns actes, com així ha sigut, que no es podien fer pel que és el coronavirus.
Si repasseu el programa, la voluntat és natural la celebració que compta amb més de 250 anys d'història. Hi haurà molta virtualització i la ciutat ja s'ha engalanat des de fa dies.
L'arribo, el sermó, el moixó foguer o els concursos de banderers que es viuran a les xarxes i a la televisió comarcal. I també fins als coros, les danses, els balls punxentistes i el mateix enterro.
Bueno, per les colles ha sigut bastant complicat, ja que per la situació de la pandèmia hi ha entitats que han pogut col·laborar bastant, hi ha altres que una miqueta menys, i així ha anat tot el que ha sigut l'any amb la programació del carnaval. Hem tingut recolzament d'altres bandes, però bueno, les entitats, bueno, no sap molta greu de que el carnaval no se celebri i esperar que l'any que ve sigui millor i sortirem al carrer amb més ganes de fer més jarana i les entitats, pues bueno, ho celebrem millor.
A Torelló, el carnaval de terra endins, els organitzadors no s'han pogut quedar quiets i han presentat una websèrie.
A Solsona, enguany, no s'han anul·lat aquests carnavals. Gerard Engerri.
Seran a Solsona la Boja Gent, que és un acte de gegants, a Inspiracions, que és com un late night, que parla de les músiques dels balls dels gegants, no? L'inici de les músiques, d'on van sortir, etc. I realment és una feina, aquí hem fet molta feina gent externa de la Junta, creiem que aquest havia de tirar endavant perquè hi ha molta feinada i és una cosa, és un acte que es pot viure igual des de, en format online, perquè ens entenguem. Segueix endavant el carnaval infantil. El carnaval infantil, quan ens el vam plantejar a finals d'any, ja el vam plantejar amb el format de que tots els nens i nenes s'haguessin d'apuntar a la web, s'haguessin d'inscriure, i nosaltres els enviaríem activitats a casa o a l'exterior si es podia fer alguna cosa. Aquest format ha seguit endavant. Cal dir que en 15 dies que hem tingut les inscripcions obertes hem aconseguit que 370 infants s'apuntessin.
I a Sitges no hi haurà rues, però tenen una nova manera de celebrar-ho. La Núria Escarp és la presidenta de la Comissió de Carnaval de Sitges.
Doncs el carnaval aquest any toca viure'l des de les cases, a través de com estem tots treballant online. També farem activitats que és participativa, des del carrer, des del balcó, però li hem tingut que donar un gir a tot i el carnaval portar-ho a través de la pantalla. Doncs estem, volem fer una mica de memòria històrica, volem buscar rues de fa molts anys on gent que ja fa molts anys que no surt activament a les rues, que es pugui veure a través de les pantalles i també recordar el que va ser una mica el nostre últim carnaval o els últims dies que vam poder gaudir del carrer. Sí, a nivell presencial, és a dir, activitats que la gent ha de sortir al carrer, per exemple, les consignes, sí que serà molt sitgetà, però també un dels punts a favor de les xarxes és que podem arribar molt més lluny.
Joves caputxats. Ben disparat tothom, ja arriba l'enfarinada. La coca de llardons, els ous i la botifarra. Tot amb la boca i prou, que arriba el pampafigues, el menjar blanc i el brou, els bòbuls i la xeringa. Uns paios aplegats, engega el ball de gitanes. Un rugbier ben gat, que l'os em fot un placatge. Ja ve el moixó foguer, és net la ploma que gasta. Merengues, caramels, el bar quina ensarronada. Joves mansos dins la nocturnitat il·luminem el fullasso. Penja de dalt el ruc, bojos els gegants a plaça, mostren malucs peluts, senyoretes ben mamades. Som súbdits i vassalls, el rei és el carnestolta. Enganyem el mirall, anem a llançar taronges. L'exèrcit desfilant, de carrosses fent el guiri, vanitat esclatant, la rua de l'extermini.
La Sardina!
Fins les 7 del matí a Catalunya Ràdio, Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllan.
Moment ara del Tradicionarios.
Quan miro al fons del meu refugi i vull sentir créixer l'amor i el confort que em para el cop fort.
Avui hi trobareu Join a les 8 del vespre, una proposta entre l'electrònica, el rap i la cançó d'autor molt particular i que presenta el treball Òrbita 9.18, un treball de propostes i de protestes col·lectives nostàlgiques i vulnerabilitats.
Dimecres a les 8 del vespre seguiran les sessions d'improvisació i música d'arrel, aquests punts de trobada amb músics a l'escenari, amb més músics a la barra i molt de públic, sempre que es pot, que lidera en Marcel Caselles. Unes sessions molt preparades, però que mai saps com acabaran. Aquest dimecres que ve hi podreu sentir com a convidats, al costat d'en Caselles, el dolçainer Pau Puig i en Jordi Rodríguez. Divendres dia 19, celebració dels 30 anys de Camí dels Urbali Rurana, una formació que presenta, en motiu de l'aniversari, un balanç i retrospectiva. L'aparició dels Urbàlia va suposar un revulsiu per la música folk valenciana, que en aquell moment, en el món del folk, doncs, havia tocat fons. I el grup, a banda d'apostar per la música tradicional sense complexos, proposava reactivar els festivals amb una nova visió i establir contacte amb experiències musicals d'arreu de la Mediterrània.
El CAT, el Tradicionarios, els Urbàlia, i donant noves aproximacions al seu repertori, però també avançaran altres propostes que parlen dels seus nous projectes.
Dissabte que ve dues propostes al Tradicionarios en espai diferent. Al CAT hi haurà la Coixinera, que presentarà un any més tard el Tenim i Tindrem. Sons contundents, ritmes de rabiosa actualitat, discurs diàfan, com sempre, una coixinera de les més autèntiques. D'avui en 8 al CAT, a les 8 del vespre.
I també d'avui en 8 a les 8 del vespre al Teatre Joventut de l'Hospitalet, Maria Arnal i Marcel Bagés, amb qui marxarem avui dissabte.
Catalunya Ràdio i TV3 amb la cultura.
Un nou Mans que us hem ofert amb Rosa Silloé Mas, Esther Plana i Fontanilles i Quim Rutllan Valls.
Si voleu més Mans i més arrel, avui a les 7 de la tarda, com us hem dit fa una estona, a catradio.cat hi trobareu el sarda.net. Demà a les 5 del matí, el musical del Mans a Catalunya Ràdio i a les 11 de la nit a ICAT, l'ICAT Mans.
Marxem amb A la vida, amb Maria Arnal i Marcel Bagés. Que tingueu un bon cap de setmana.
Quin plor més gran que duc a dins del meu poc cos. Quin raig de foc que sento a dintre meu, que fort que bufa el vent. Aquesta nit suau, quines coses més estranyes que passen prop de mi. Què passa aquí on sóc, que tinc regust de res? Vaig i anem passant, anem i vaig passant, vaig i anem compartint sense cap novetat. Poc a poc els minuts, poc a poquet l'hivern, tots passant un camí, havent-ne tants i tants i tantes coses més que neixen cada instant. Espero tant i tant de tu, que esperant moro amb tu. Mil trencaments de viure, mils i mils d'enemics, tot contra tota vida, cops amagats, muntanyes de parants, enganys i més enganys, paraules sense lletra, imatges sense vida i una arma a prop la mà pel que pugui passar. Espero tant i tant de tu, que no mato el meu cos, segueixo amb tots. I un pensament, però, per aquells que estaran junts a tots i tots junts, per aquells que ara estan tan lluny però tan a prop, tan a dins de nosaltres, per aquells que fan possible l'esperança de viure, morint a cada instant. Un dia qualsevol serà la vida i tots, serà la vida i tots. Canto a la vida plena de des de la vida buida tanco els ulls, baixo el cap, la sang em puja el cap i el cor em diu que sí, el cervell em diu que sí i tot en mi és un sí que mai no acabarà. Canto a la vida sí, canto a la vida sí, canto a la vida sí. Canto a la vida plena, des de la vida buida, tanco els ulls, baixo el cap, la sang em puja el cap i el cor em diu que sí, el cervell em diu que sí, i tot en mi és un sí, que mai no acabarà. Canto a la vida sí, canto a la vida sí, canto a la vida sí.